Superat el punt de dos quarts de dues a Ràdio L'Escala i continuem sent en directe després d'aquesta pausa o d'aquest impàs musical. I avui a la plaça fem un ple per parlar de patrimoni. Arrel de les jornades sobre patrimoni històric local que engeguen demà divendres. Arriben a la seva 7a edició. És una iniciativa del Centre d'Estudis Escalencs. En nom del Centre d'Estudis tenim avui amb nosaltres en Benjamí Bofarull. Benjamí, bon dia, com anem?
Bon dia, bé. No ens podem pas queixar.
Que bé. Estic molt content de tenir-te aquí a la ràdio. Eres un pèl lluny del micro o jo el tenia molt fluix?
En tot cas, no ho sé, veure ara.
Molt millor.
Val.
Molt millor. Ja són 7 anys, déu-n'hi-do, no, aquestes jornades?
Sí, va començar com aquell que fa unes jornades, no 7. I com passen moltes coses que et vas animant, doncs mira, ja hem arribat a la 7a i a veure com s'acabarà.
A veure cap on ens portarà. Tenim amb nosaltres a la Lourdes Boix, és la directora del Museu de l'Anxovi de la Sal, el centre que acull aquestes jornades. El que deia en Benjamí, Lourdes, doncs, està fent un recorregut i està fent una evolució molt interessant aquestes jornades, des del plantejament inicial, el plantejament que s'estrenava l'any passat ja a fer les monogràfiques d'un tema que s'estudia al llarg de tot l'any.
I a més en col·laboració amb Empúries i aquest any amb altres museus com el de Torroella de Montgrí, el de la Mediterrània. I bé, i un plaer acollir el centre d'estudis. Sempre la seu ha estat amb l'arxiu, des de que es va crear l'arxiu, quan es va inaugurar el museu en el museu, perquè els objectius són els mateixos. I unint esforços, doncs realment aquí estem, el que diu en Benjamí, a veure fins el que dura.
I a l'hora de treballar temes de patrimoni, si al municipi hi ha un centre com el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, què menys que participi o unir esforços per fer aquest treball, no, Quim?
Sí, ja fa temps que col·laborem també amb el Masle per temes d'exposició i de temes conjunts, i aquest també. I com sabeu, el museu és ben viu i ben actiu en aquest tipus de qüestions.
En Quim Tremoledes, arqueòleg del Museu d'Empúries, i serà el conferenciant de la primera sessió. Marquem el tema, però primer. Si l'any passat va ser la història, o tot el tema va girar entorn del cultiu de l'arròs, aquest any s'ha escollit el tema del conreu de la vinya i el vi. Per què es tria aquest tema, Lourdes?
Perquè era una activitat importantíssima a l'escala. Tota la gent gran que hem anat entrevistant, perquè el museu i el centre d'estudis també hem donat sempre molt d'importància a la memòria oral, al record de la gent gran, i no hi ha persona que entrevistis pràcticament que no treballés o no tingués vinyes o no bevés vi a taula. Quan el porró de vi ens diuen que era present a totes les taules, i quan la mainada per berenar, des de ben petitons, menjaven pa amb vi sucre.
Pa amb vi sucre, caram.
Això era ben habitual i ningú feia escarafalls ni... I bé, doncs, era un tema pendent, el de l'arròs, hem fet les fàbriques de gènere de punt, hem fet també la Salaó, que aquí doncs, també hi havia Empúries, i bueno, anem fent temes importants, dels quals, que són comuns a molta gent, que no és un tema allò que només ens en puguin informar 2 o 3, sinó que moltíssima gent queda encara en vida que havia treballat la vinya.
S'estructuren aquestes jornades amb 3 sessions, que ve a ser com es feia també fins al divendres a la tarda vespre, i visita guiada l'endemà dissabte al matí. 3 sessions, 1 d'abril, 15 d'abril, 29 d'abril, i llavors el resultat, el material que en queda fixat per a la posteritat. Llavors ja saltaríem el mes de juny, quan s'inaugurarà l'exposició o exposicions, es presentarà el DVD, el llibre, la publicació. Benjamí, d'aquesta estructura, per què s'estructura així unes jornades de patrimoni com aquestes?
Bé, es va començar fent alguna conferència, al principi de tot potser no estava tan ben estructurat o tan ben definit, i d'alguna manera, i també segons les disponibilitats de les persones i els que han de venir i com, i les agendes i tot això, però és qüestió d'engiponar-ho, i amb les, si hi ha altres exposicions del museu o, en fi, el que sigui, la qüestió que fas una mica d'agenda de la gent i de les possibilitats de tot i ho fas d'aquesta manera, no? Bueno, i al final acabar amb això, amb el que seria un vídeo, si es pot muntar bé, i ja està. Que, per cert, en general, alguns, sobretot del món de la pagesia, de l'escala, perquè, clar, ja sabem com som els escalencs, eh? Ja ens coneixem i, per
com
tant...
Com som?
Parlem amb confiança. Una mica bacanars, em deien abans, ara no ho sé. I deien, home, aquí sempre la Saló i les barques i les tanyines i els mariners i la vila marinera i...
I els de pagès,
i què menjava la gent, no? Bueno, sí. D'alguna manera també, doncs, se fa justícia amb les jornades de l'arròs, ara amb el vi, que el vi és una cosa que... que és el que ha dit abans, que era casolana. Sí que fa molts i molts anys endarrere, abans de la filoxera, era un negoci. Hi havia vinya fins a dalt de les Raïmeres, d'aquí ve el nom de Raïmeres, de Raïm. I, però, és clar, quan va venir la filoxera i tot això, les vinyes que jo conec de petit, que déu-n'hi-do les que hi havia, el que feien era posar, per dir-ho així, o donar vi a la gent. Pràcticament no sé si se n'esportava o no. Cap esponellà o així, no sé si anava per vendre. Això ho desconec. El que sí que és que jo anava amb molts amics meus i tenien la bota allà.
I qui més qui menys a cada casa
les patates allà esteses, no? Sí. I els fesols allà i això. I el vi no era pas un gran vi, però era el vi de casa i ja està. I s'ha acabat, no?
I qui diu el vi diu l'oli, o les patates,
sí,
o
el que fos,
o el consum. Això, aquest últim segle, segurament recordarem aquestes vinyes, les vinyes més familiars, que cada temps també han anat molt a menys, malauradament, se n'han arrencat moltes. Però és un d'aquells productes atàvics que des de segles immemorials es cultiva i se n'ha produït. D'aquí la primera conferència, la que farà en Quim Tremoleda. Des de quan es fa vi per aquestes terres?
Des de fa molt. És a dir, pràcticament des de que tenim documentació de presència humana que es fa vi. El que passa que una cosa és fer vi i l'altra fer vi en plan preindustrial, diguem, fer un vi ja, que és una mica el que tractarem en aquest cas de l'exposició. Nosaltres tenim documentació de vi amb resta orgànica des del segle V com a mínim i següent abans. Per tant,
cinquè abans.
Abans, cinquè abans de Crist ja en tenim de resta i següent d'abans. El que passa és que després hi ha una sèrie de cultures que prioritzen el tema del vi per davant d'altres com un factor econòmic. És a dir, de fet, una mica el subtítol que donem a la conferència és el primer boom econòmic de l'Empordà, el tema del conreu del vi, perquè es va plantejar així. Va ser com un tema d'inversió amb una terra nova de conquesta i que els romans, malgrat que els grecs ja en feien i en consumien, evidentment, en els seus actes era un element essencial i el vi està lligat al tema de la cultura del país sempre, però volem fer molt d'accent, sobretot en aquest moment en què el vi es converteix en un producte excedentari per exportar. I això es va fer aquí a l'Empordà durant especialment un segle. Des d'abans del canvi d'era, pràcticament d'època d'August, que és quan la cosa comença a produir fort, fins a finals del segle I després de Crist. Uh-huh. És un gran boom econòmic en el qual podríem dir que és gairebé un tema de capitalisme a l'antiga, perquè són terres noves que el cercle poder sap que hi ha un lloc d'inversió possible i els grans oligarques romans de la zona itàlica doncs decideixen comprar territori, comprar terrenys i fer-hi vinya per generar molt ràpidament un excedent de vi i exportar-lo als confins de l'imperi, que acaba anant...
L'exportació, això em volia preguntar.
Sí.
Exportar no per anar a la metròpoli, sinó...
També. El que passa que fa fases, és a dir, tenim fases diferents. El primer moment, en aquest moment d'August, bàsicament és un vi que, com que anem abans que els francesos, en aquest cas... el mercat, diguem, o la producció francesa encara no està en marxa i permet entrar fins als límits de l'imperi, a la zona del Rin, a la zona del Danubi, a la zona de Gran Bretanya, arriba, amb vasos de vi, no vol dir que sigui purament empordanès, però de la costa catalana, diguem, en general, i tota la zona francesa, i quan aquestes zones comencen a ser productives, aquesta exportació es gira sobretot cap a la metròpoli, cap a Roma, que es converteix en un gran cap de l'imperi que consumeix gairebé tot el que es produeix a fora. I hi ha grans quantitats de vi que arriben a les tavernes de Roma, de Pompeia, de les grans ciutats del país, i com diuen les fonts, és un vi de quantitat, de no massa qualitat, però que anava perfectament per anar a fer allò, el got de vi a la taverna mentre anaves a fer el vol per la ciutat. És a dir, que era un tema molt, molt introduït a la societat perquè formava part d'aquesta cultura mediterrània d'estar fora i de beure vi entre hores, diguem-ne. Uh-huh.
La conferència de demà es completarà amb una visita dissabte al matí al Llafranc Romà i al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, a Palafrugell. Per què s'escull aquesta visita que té en comú amb la conferència de demà?
Doncs té en comú que sortim d'Empúries, que ja està bé. Empúries la tenim ja molt a prop, la hem vist moltes vegades, que la podríem fer perfectament d'Empúries, però Llafranc té algunes particularitats molt interessants, que precisament és un d'aquests llocs on tenim documentat que un inversor precisament provincial, un senyor de Narbona, té propietats a Llafranc, que no vol dir que fos ell directament, tenia els seus encarregats, i com deia abans, aquests aristòcrates de Roma o de la zona itàlica que inverteixen possiblement en absentistes, no van venir mai, sinó que tenien el seu encarregat i feien negoci a partir d'això. Doncs aquest senyor compra propietats a la zona de Palafrugell i es dedica a conrear vinya i genera tota una sèrie d'estructures i indústries parasitàries o vinculades al vi, com és tota una planta de vinificació, allà on hi ha el turó on hi ha la capella Santa Rosa, on hi ha la premsa i tots els elements de fer el procés de vinificació, és a dir, tot el camp de dòlies, els dipòsits per guardar el vi, i a la part alta, a la part baixa, a l'altra banda de la riera, hi fan tota una bòbila per fabricar els envasos. I des d'un embarcador a la zona de la riera, l'abocant a la riera, exportar-ho cap a fora, vendre amb barca petita fent un mercat de cabotatge, bàsicament vinculat cap a la zona d'Empúries, però tota la costa, diguem, seria una mica el gran mercat que s'entindria aquesta vinya i aquesta bòbila. I aquest personatge és un personatge que no fa gràcia especialment perquè vaig poder identificar quan estava fent la tesi doctoral sobre això, i és un personatge que no hi ha cap dubte, que tenim tot el seu currículum i tota la seva identificació, és un senyor de Narbona, que té càrrecs municipals i que té capacitat d'inversió per fer això, per crear un espai de vinya i generar una producció de vi excedentària que estava destinada a vendre cap a fora. I això ho sabem perquè marcava les àmfores amb el seu nom. És a dir, marcava la procedència i l'origen d'aquesta indústria amb el seu nom com a propietari per vendre.
Els antecedents, els primers antecedents del capitalisme,
Sí, sí, clarament.
Indiscutiblement, ja ho crec. Resseguint la història, es parlarà també del cultiu o del comerç del vi en època medieval i moderna, serà el dia 29 d'abril, i entremig, el 15 d'abril, una lectura ja més contemporània, els records que en puguem tenir de memòria oral de les vinyes que hem vist al nostre entorn, les vinyes de Cala Alegre, per exemple, que ens explicarà en Jaume Salvat, fill de vinyeters. Aquest recorregut cronològic, Lourdes, ens en fa 5 cèntims de cap on aniran les altres dues conferències?
Sí, és el que havia dit en Benjamí al principi, quan van començar les jornades fa 7 anys, eren una mica diverses. Però ara ja hem anat agafant un fil temàtic cada any i dins del tema, doncs, un ordre cronològic més o menys, no? Però sí que s'aprofita per investigar a fons un tema en tots els períodes. El dia 29 faran aquest especialista en història medieval, Xavier Soldevila, ja ara està investigant, ell ja tenia una part feta del Montgrí, i ara doncs té l'encàrrec, aquesta és la part que ha col·laborat al Museu de la Mediterrània, doncs d'investigar sobre Empúries medieval, tot el tema de la vinya a l'Empúries medieval. Pere Gifre, que és un gran especialista en història moderna de tot l'Empordà, doncs ja va venir l'altre, aquesta Setmana Santa va venir a consultar l'Arxiu Municipal de l'Escala i també ha d'anar a Torroella i Ullà per fer l'etapa moderna del Montgrí específicament. Ja ho té documentat doncs, a tot l'Empordà, però ara farà això. I finalment, com has dit, doncs, la memòria oral, que és la part que ara ja, amb la col·laboració de Canal 10 Empordà, estem cada divendres entrevistant a gent gran sobre aquest tema de la vinya. També agrairíem, aprofitant, Abel, ara que estem aquí a la ràdio, si algú no l'hem anat a entrevistar i no li hem dit encara i vol ser entrevistat sobre aquest tema, que truqui la ràdio.
Fem una crida, però amb una exigència. Si havíeu tingut vinya a casa, sí, i la Lourdes o el museu no s'ha posat en contacte amb vosaltres, truqueu-nos i fem-ne un primer tastet en aquest programa. A veure, segur que hi ha, dels que ens esteu escoltant o ens esteu seguint, a casa n'havien fet de vinya, o a casa n'havíem tingut, en teníem, no sé, mitja vessant, quatre arols aquí dalt a la muntanya. Doncs a veure si ens n'assabentem, a veure si passa alguna cosa màgica en aquest programa que estem fent ara. 972-77-1000.
De la gent que hem entrevistat, per exemple, que hi havien treballat, el que necessitem és la gent que va treballar, doncs, i que entén, per tant, d'aquest tema, doncs que era molt diferent les de terreny sorrenc, de les de la falda de la muntanya, el tema de la duna, doncs, les dunes mòbils de la badia d'aquí.
Perquè, a veure, on es feien la...
El borrom, que posaven el borrom entre ceps, també. Anaven a buscar borrom a les dunes i posaven el borrom entre ceps perquè el vent parés la sorra.
El borrom fixava una mica així la sorra, no?
Que precisament, això ja es va parlar, em penso, en una conferència, que les vinyes de l'escala que eren a les dunes, aquestes, la filoxera, no els va fer res perquè es veu que la filoxera necessita terra. No li agrada la sorra o no sé com va, perquè es fica per sota l'arrel, no crec, o no sé quina història, i que els peus d'aquí de l'escala no eren peus americans, sinó que van quedar els peus originals de... Perquè tota la vinya d'Europa s'ha replantat en peu americà, que no li fa res a la filoxera, menys alguna de per aquí, i no sé si alguna altra que hi ha per avall, que ha passat en Feliu, o no sé on van dir, que també és peu original de la vinya d'aquí de tota la vida, que podria ja haver dels grecs, no?
O com a mínim els romans.
Els romans, eh? Vull dir que...
Sí, sí. Bueno, de fet, en Empúries havia sigut vinya fins que es van comprar per fer les excavacions. Tot el jaciment era vinya.
Tot
era parcel·lat en vinya.
Sobre sorra, també.
Sobre sorra, sí, sí, sí. Totalment.
I a prop dels Riells també ens han dit que allà hi havia vinyes. Hi ha un cadastre del segle... del 1501, que, de vinyes, tothom tenia vinyes. El cadastre de Patiño de 1716, que van fer el 2014 amb el 300 aniversari de la Guerra de Successió, també, tots els petits propietaris, una vinya i un hort. Hi havia unes 20 persones que eren els grans propietaris de l'escala, que tenien els camps de conreu, ramaderia, però llavors el que diu l'Ivet Barbaza, el pescador pagès, pagès pescador. O sigui, tots els pescadors també tenien la vinya i l'hort.
Bueno, perquè l'aspre no va voler, el latifundista no va voler l'aspre, i l'aspre va anar comprant de xiques en miques amb censos i coses d'aquestes en el compte d'Empúries, i cadascú era minifundi. Tot el que és aspre, tot el que hi ha cases aquí a l'escala, que esclar, l'altre, com que és fondal, no hi ha cases, era tot vessanes i prou, no hi havia algú que tingués hectàrees i hectàrees. El que volia dir jo, i això en tinc memòria jo, i suposo molta gent també, quan jo era petit, que l'Ave Maria s'acabava a l'escala, allà on hi ha la farmàcia i tot això, que hi havia una llenca molt petita, hi havia una vinya, que era d'aquests de Can... d'en Joan, que ve aquí a la ràdio.
En
Brugués. I si anaves tirant, tot era vinya, que a base d'anar caminant, i sempre ens havia agradat molt, amb la Montserrat anaven cap aquí, cap allà, i ja era l'any 70, i la gent havia deixat de conrear-la, però veies la vinya allà, plena d'herbes, i encara donava fruit. Vull dir que a vegades encara agafaves un botim, li teies la pols, perquè, esclar, ja passaven cotxes per aquí, per allà, sense asfaltar, feia molt de pols, però si el rentaves, te'l menjaves i era ben dolç i bo, però era vinya abandonada, i tot el tros aquest que hi ha al mig meló i tot això, hi havia els ceps allà, bueno, podrint-se i fent-se molt bé, però és que tot era vinya, tot el Riells, que en diem, tot.
I per què es van anar abandonant totes aquestes vinyes? Motius econòmics i prou?
Turisme. Sí. Començava a venir el turisme i va ser...
El turisme es va menjar la vinya.
Ja ens ho compraran i deixem-ho estar. I la gent es va posar... No, a part que es va posar a fer feines que els hi donaven una seguretat econòmica, que es podien comprar unes sabates, que es podien... Perquè, clar, tot això que estem parlant és d'una època que la gent, quan venia segons què, es comprava unes sabates i segons què, i si no anàvem a Espardenyes i anàvem tots apedassats i anàvem tots com anàvem, vull dir, no...
El que deies tu abans era molt autoconsum, perquè no oblidem que el vi era un element calòric important a la dieta, fins fa molt poc. I amb els romans passava igual. És a dir, la varietat, diguem, de la dieta que avui tenim, això era impensable fa uns anys, i menys en època romana, que no s'havia descobert tots els productes americans, no? Diguem. Clar, si ara agafem el que mengem i ho analitzem i traiem tot el que ens ha vingut de fora, veureu que queda molt reduït. Eh? Hi ha el cereal, hi ha l'oli, hi ha el vi, hi ha producte d'horta i fruiter, i poca cosa més.
Bueno, hi ha horta reduïda. Uh-huh. No hi ha tomàquet, no hi ha...
Hi ha patata. Hi ha molts de mesos, a l'hivern, que l'horta dona ben poc.
També. Correcte, sí, sí.
Uh-huh. La gent, a la vegada que fem aquestes entrevistes sobre el tema determinat i concret, l'any passat l'arròs, l'any passat la vinya, ara ja estem participant en un projecte europeu que ens han demanat a museus que fem història oral sobre la dieta mediterrània i estem entrevistant a gent gran sobre la cuina d'abans, la cuina amb història, que en diem. Ja estem filmant a gent gran, tothom amb un plat el que li agrada més o que havia vist fer a l'àvia o a la mare o els homes que també cuinaven. I ho veus, tot això que diu en Quim, no? Que era molt important en la dieta. Uh-huh. I que no hi havia aquesta cosa de que ai, els petits, bueno, aquella mica uh-huh. de vi, ens han dit doncs, la gent que...
Jo havia menjat sempre, de vi sucre, és habitual.
Ens hi picaran les dues de seguida i tenim coses per comentar. Parlem també de les altres dues visites. En Quim ens ha explicat la que es farà a Llafranc i a Sant Sebastià.
Només comentar-te, he parlat de Llafranc perquè hi havia tot aquest tema de la implantació romana. El far de Sant Sebastià, on hi ha el poblat de Sant Sebastià de la Guàrdia, és un poblat ibèric, això no he comentat, però que val la pena visitar-lo perquè és visitable i s'ha relegat fa poc, i per tant és un dels llocs on es pot fer una visita arqueològica amb unes vistes impressionants des de la zona del far. Per tant, farem els dos punts perquè es vegi tot aquest sector de la zona de Palafrugell al voltant d'això, de Llafranc i Sant Sebastià.
Després es visitarà el Dia de la Memòria Oral, s'aniran a visitar les barraques de vinya a l'Escala i Rodalies. Entenc per aquí la muntanya, la muntanya gran.
Sí, en Jaume Salvat precisament va participar en un projecte i l'Ajuntament, quan varen restaurar el Camí dels Termes, sí, aquella paret seca, doncs allà també es va consolidar, no? Era l'Ajuntament llavors, una barraca de vinya que, bueno, sense sostre, però les parets almenys estan consolidades.
A tocar del Camí de Ronda, del Camí dels Termes, vull dir.
Sí, i n'hi ha moltes escampades. Allà mateix en Jaume Salvat ens en va ensenyar 5. Uh-huh. I llavors quan entres a l'escala, n'hi ha desgavellades. Per cert, que també faig una crida, a veure si algun dia en restaurem una, i no sé, i es pot fer visitable de dins, que és un patrimoni de l'escala, la barraca de vinya, ben característic, entero quan les veu sempre diu que li fan recordar el nord d'Àfrica, aquesta arquitectura de la volta, és molt característica d'aquí, perquè a la banda de...
Fúries neure, de molt ben conservada.
Exacte.
A dins de les ruïnes, a la part romana. Sí.
Bueno, el dia aquest també la podem venir a visitar, la de dins d'Empúries, i totes les visites se surt a les 10 des del museu.
Uh-huh. L'altra, la tercera i última, és el 30 d'abril, s'anirà fins a Calonja. Visita amb la Montserrat Molla i cata de vi al Mas Molla de Calonja. Aquí es veurà una mica l'evolució, no? El que recordem o la intuïció que tenim del vi que es feia abans, com ha evolucionat, com es fa avui el vi.
Aquí ens han dit que és impressionant. Aquesta gent del Centre d'Estudis Calongins venen a totes les xerrades aquí a l'escala i els agrada molt participar a les jornades. I ja ens ho havien dit, i hi ha altra gent que hi ha estat, diu que és impressionant el patrimoni que han conservat. I ens han convidat a veure aquest mas, on es conserven totes les bodegues, la premsa, tot, i a més ens faran degustar el seu vi.
Mm-hmm. Ja ho crec. N'anirem parlant cada setmana que hi ha una de les conferències d'aquest cicle, d'aquestes jornades, i anirem incidint una mica en detall amb el tema que toqui. De moment avui n'hem fet un tastet. Avui també hem obert una mica la caixa dels trons. Lourdes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona.
A vosaltres.
Quim Tremoleda, que vagi molt i molt bé la conferència de demà.
Us esperem.
Benjamí, felicitats per la iniciativa. Llarga vida al Centre d'Estudis Escalencs.
Només dir una última cosa, i és que la barraca de vinya de l'Escala que té la volta a l'Empordà no s'ha perdut mai. I la van portar els romans. I a Itàlia havia perdut, perquè les esglésies romàniques estan cobertes amb cavallades de fusta, sí. I en canvi aquí van continuar fent les esglésies romàniques amb volta.
què ho fa? Per què?
No ho sé, però vull dir que és una cosa... que és així, és així.
S'ha estudiat això, Quim?
Bueno, és un tema de tradició constructiva, eh? Vull dir que no s'ha perdut el fil de...
I els paletes en feien ara, no? Van amb viga, feien aquell, el catenari aquell amb un ferro i feien la volta de les escales i tot anava en volta. Tots aguantaven les cases en volta. Va, res més, això. Salut.
Gràcies a tots tres, que vagin molt bé aquestes jornades. Demà a les 8, eh?
Demà a
les 7 de la tarda.
Les conferències són a les 7, les 3.
A les 7 de la tarda al Museu de l'Anxovi de la Sal, les sortides a les 10 del matí, punt de trobada també al museu.
I amb cotxe, si pot ser, ja ens distribuirem, però la gent que vingui en vehicle.
Mm-hmm. Doncs vinga, moltes gràcies i el que dèiem, felicitats i que vagin molt i molt bé aquestes jornades.
I moltes gràcies a la ràdio.
Gràcies.